Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y trolleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93-409-2777, 93-409-2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i un diumenge més. Siguin benvinguts a Església d'Urgell, el programa que els fa arribar informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Per aquest vespre hem preparat el resum de les notícies més rellevants dels darrers dies, com sempre. També una entrevista que avui la farem a la Laura de Castellet, historiadora medievalista, per parlar-nos de com ens han arribat als nostres dies els llibres, la documentació i tota mena de coneixement escrit, de com es va passar de la Bíblia oral a la Bíblia online. Respondrem una pregunta de la secció Preguntes que ens fem sobre amb mossèn Xavier Parés, el nostre col·laborador. Seguiran unes breus dades d'agenda i el comiat. L'Àlex Alsina és a la tècnica, Maria Marín, qui us parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs! I comencem pel recull de notícies més rellevants d'aquests darrers dies a la nostra diòcesi. Dissabte, dia 16 d'aquest juny, al seminari de la Seu d'Urgell se celebra la segona trobada formativa de litúrgia d'aquest any sobre l'Ars Celebrandi, organitzada per la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia. La primera trobada se celebrarà el dissabte anterior a Balaguer, amb assistència de 42 persones. A la seu hi van participar 25 agents de la litúrgia de les parròquies de la Seu d'Urgell, Andorra la Vella, Sant Julià i la Cerdanya. Després de la salutació del delegat mossèn Xavier Parés, el doctor Jordi Font, de Bisbat de Girona, va pronunciar la documentada i suggeridora conferència amb aplicacions pastorals molt pràctiques pels col·laboradors de la pastoral litúrgica. El nostre arquebisbe Joan Enric va presidir el mateix dissabte, dia 16, l'acte de celebració del centenari de la presència de les germanes de l'Immaculat Cor de Maria a la Pobla de Segur, on van ser monges de la vetlla a les cases particulars dels malalts, després de l'Hospital de la Pobla i de l'actual residència municipal Mare de Déu de Ribera. Els actes van començar amb la projecció d'un recull d'imatges dels dos inicis de la presència de les religioses a la Pobla. Tot seguit es va celebrar la missa presidida per l'arquebisbe, que va posar èmfasi en la donació i en la capacitat d'entrega de les monges a imatge de la Mare de Déu, sempre plena d'esperança i de caritat. Mare de tota l'Església i de la humanitat. Va recordar que les religioses són persones totalment consagrades als altres, tots els dies. Atenen els malalts amb amor i donen a tots atenció, esperança i caritat. Amb aquest acte, també l'Ajuntament va voler reconèixer la gran tasca d'atencions que les germanes han dut a terme a la població. Fa unes dècades van facilitar el naixement de molts nadons a la Pobla i des de fa gairebé 60 anys vetllen per la gent gran de la població i de la comarca. Les germanes de la Congregació del Cor de Maria van instal·lar-se a la Pobla de Segur a petició dels veïns el 14 de febrer de 1918 i es dedicaren a vetllar els malalts a domicili. És per això que popularment se les coneixia com a monges de la vetlla. Passats uns anys de canvis i dedicació, es va veure la necessitat de crear un nou hospital i gràcies a la implicació i col·laboració de l'Ajuntament i els veïns de la població, l'any 1959 es va fundar l'actual residència Mare de Déu de Ribera, on des de llavors les germanes desenvolupen la seva tasca assistencial i religiosa i col·laboren amb la parròquia. I també dissabte, dia 16, la comunitat ucraïnesa catòlica de ritu bizantí establerta a Guissona va entronitzar durant la seva divina litúrgia celebrada a l'església de Santa Maria de Guissona un iconostasi. L'iconostasi és una paret separadora de tres fulles que sol estar finament ornamentada amb icones o imatges sagrades que es col·loca davant de l'altar en les esglésies de ritu bizantí i que es tanca per tal d'amagar el sacerdot durant la pregària i la consagració eucarística. Fou una celebració solemne en la qual hi participà el vicari episcopal per a l'ordinariat d'Espanya, reverent Andrés Martínez Esteban, en representació del cardenal Carlos Osoro, arquebisbe de Madrid, i responsable de les comunitats cristianes de ritu oriental presents a Espanya. Al finalitzar l'acte litúrgic, el vicari reverendo Andrés dirigí unes paraules als presents felicitant-los per aquesta adquisició de l'iconostasi i agraint tant a l'arquebisbe Joan Enric Vives com a mossèn Ramon Balaguer, rector de la parròquia de Guissona, l'acolliment que han donat sempre a la comunitat greco-catòlica ucraïnesa establerta a aquesta població. I diumenge passat, dia 17, una quinzena de matrimonis que celebren noces d'or i una desena, les d'argent, donaren gràcies a la Mare de Déu de Meritxell, havent fet camí d'amor i van visitar, venerar, pregar i cantar al santuari basílica donant gràcies. Va presidir la festa l'arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries, amb els preveres de totes les parròquies. S'iniciava la festa amb el cant d'entrada i, seguidament, la litúrgia de la paraula i la renovació de l'amor i fidelitat. Moments molt tendres, quan els matrimonis, units de les mans, renovaven el compromís matrimonial i reberen de part del mossèn de cada parròquia la benedicció i l'obsequi d'una capelleta de la Mare de Déu de Meritxell, daurada per als de noces d'or i platejada pels d'argent. En aquesta ocasió també gaudiren tots els presents de les veus harmonioses de la quarantena de cantaires de la gent gran del nostre Principat d'Andorra, acompanyats pel seu director musical, Xavier Martín. A l'església d'Urgell pretenem, com vostès saben, atensar-nos a tota mena d'informació religioso-cristiana de la nostra diòcesi. També ho diem a la introducció del programa. I donat que ens interessa abastar tot allò que és divulgatiu, instructiu i també pedagògic, aquest diumenge volem apropar-nos a com ens han arribat als nostres dies els llibres, la documentació i tota mena de coneixement escrit. En definitiva, com es va passar de la Bíblia oral a la Bíblia online. Ens acompanya la Laura de Castellet, historiadora medievalista, per parlar-la. La saludem. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser de nou amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. I a tots els oients.
Ha estat una mica així com rimbombant el dir com passem de la Bíblia oral a la Bíblia online.
No, és que és així, és la realitat.
Bueno, però comencem pel principi, diguem-ho. Uh-huh. Com ens ha arribat, per exemple, la Bíblia en papir, pergamí i paper?
Esclar, la Bíblia comença seguint un recull realment oral d'una sèrie de tradicions, però, esclar, a mesura que s'anava fent grossa, es va anar passant en paper. En paper vol dir, doncs, el que has dit, primer, el papir. El papir era el suport escrit que hi havia, doncs, diguem, abans de Crist i ben bé fins al segle III, IV. El papir és una planta molt fibrosa que es fa en llocs humits i, sobretot, es feia moltíssim i es cultivava per això al delta del Nil. I aleshores es van entrellaçant les fibres i, vaja, tothom haurà vist papirs d'aquests que venen per als turistes, ben tractadet, doncs és un suport fantàstic per poder-hi escriure. Però va arribar un moment que l'entorn egipci, sobretot l'entorn d'Alexandria, la seva biblioteca, la seva universitat, van començar a encarir el preu del papir, evidentment en tenien el monopoli, i això va ser... Ara no et sabria dir exactament els anys, però el segle III, IV, i aleshores, clar, amb un moment creixent de transmissió de coneixements i de divulgació d'aquests coneixements a través de l'Església, diguem, en el moment en què qualsevol parròquia havia de tenir un llibre sagrat i se'n necessitaven molts, llavors t'encareixen la matèria primera. I en una ciutat italiana, a Pèrgamo, es van inventar una manera de poder fer un altre suport per escriure-hi basat no en una planta, sinó en pell, en pell de, bàsicament de vedell o d'ovella, i n'hi van dir pergamino. De manera que durant segles el pergamí, el tractament de la pell, era el principal suport per fer-nos arribar no només els escrits bíblics, evidentment, qualsevol escrit religiós, sinó també tot el coneixement. Bona part de la ciència que coneixem dels antics ens ha arribat moltes vegades via àrab, però esclar, com coneixem Aristòtil i Plató i la patrística? A través de pergamins. O sigui que si no fos pel pergamí no haguéssim arribat a tenir-los online, que és com el tenim avui dia. El paper tal com el coneixem ara se'ls van inventar els xinesos, com tantes coses, i es va transmetre també per via àrab i va arribar a Europa al segle XII, XIII, es va generalitzar més tard.
Si et sembla, anem a centrar-nos en el pergamí. Aha. Què és, com es fa, qui el fa, per què s'utilitzava, una mica totes aquestes preguntes i les pots anar responent.
Els pergamins, a tots ens sona d'haver vist allò, aquells rotllos cargoladets, però esclar, els llibres, una Bíblia, no pot estar cargoladeta. El pergamí es fa a partir de pells molt fines, és a dir, d'animals petits o joves, bàsicament ovelles o també vedells, però vedells pràcticament acabats de néixer o ovelles molt jovenetes. I aleshores es va raspant i cuidant la pell d'una manera molt determinada. No és el mateix el tipus de cuiro que necessites per fer unes sabates o per fer una sella de cavall o per fer un full que es pugui girar, que pugui ser molt manipulable. I, per tant, hi ha tota una tècnica molt, molt específica que van acabar controlant molt bé els monestirs. Els monestirs a l'Europa occidental o oriental també, eren els centres de producció cultural des de la matèria primera. Per això els monestirs controlaven tant els ramats, la transhumància, perquè necessitaven fulls per escriure. Pensa que d'un vedell De tota la pell d'un vedell potser en pots tenir 4 fulls. D'una ovella, 4 fulls petits o 2 de grans. Es necessita un ramat per fer una Bíblia. I, per tant, l'has de controlar tu. I els monestirs van acabar siguent aquests centres productors d'aquesta pell, doncs, tractadeta i ben peladeta, que tant a la panda, diguem, de carn ben apurada, si pugui escriure, com també a la banda, diguem, del pèl, que és més greixós i que pot ser més difícil d'escriure. I, o sigui, té tots uns processos químics que era el que anava permetent de tenir aquesta superfície per escriure.
Uh-huh. I podríem dir que a partir de... un cop fet això ja s'hi podria escriure damunt, no?
S'anaven tallant...
S'assecaven, suposem.
Evidentment, això s'havia de secar, s'havia de polir, s'havia de tractar, s'havia de raspar... I
no es trencaven tan finets?
No, trencar-se no. El que sí que... Si ara ens imaginem, diguem, un animal tot espatllat, amb les potes i el cap i la cua, la part que es fa servir és la del mig, i llavors tots els costats ens queden, diguem, la part que pot tenir més arrugues, perquè hi ha, diguem, les aixelles, o les potes, o les ingles, sí, o el coll, que això eren papers, per dir-ho així, superfícies molt irregulars, que s'utilitzaven, doncs, per fer facturetes, documentets, per això hi ha molts documents que estan fets amb una superfície corbada.
Sí.
I, en canvi, els papers, diguem, la superfície més neta i més estable era la que es feia servir pels grans llibres, com les Bíblies. Compte tu, els llibres que es necessitaven de salms, missals, llibres de música, una producció.
I, Laura, com s'escrivia damunt el pergamí quan encara no teníem els bolígrafs?
Ah, esclar, el bolígraf es va inventar.
És veritat, no n'hi havia encara de bolígrafs en aquella època.
Els bolígrafs deuen tenir menys de 100 anys, evidentment, uns 60 o 70 anys, però abans també s'havia escrit amb plomilles, algú encara ho deu haver fet servir a l'escola. De fet, quan a la superfície era el papir, s'escrivia amb càlam, que és com una canya, càlamus, en grec vol dir canyeta, I era, doncs, una canyeta tallada d'una manera específica, de manera que la tinta es mantingués damunt del càlam i anar escrivint. Per això també moltes de les escriptures antigues tenen un gruix molt específic. Si penseu en la cal·ligrafia hebrea, evidentment amb un càlam es fa fantàsticament. Amb un bolígraf no pots escriure hebreu. S'ha de fer amb un càlam. I va arribar un moment que es va buscar una manera, també un objecte que permetés fer una escriptura més fina, no gastar tanta tinta, no ocupar tant d'espai, i ja des de molt aviat, des de l'antiguitat, es va fer servir la ploma. Les plomes, que és un canó de queratina, la mateixa matèria que les ungles.
Una ploma orgànica d'un animal, s'entén,
sí,
no?
Sí, una ploma. Generalment, les que van més bé són les d'oca, que són gruixudetes, són resistents, i llavors se li pelen les barbes. Allò que surt a les pel·lícules d'anar escrivint amb tota la ploma, amb totes les barbes, això fa una nosa tremenda.
I pesa.
I pesa, exacte.
Tot i que pesi poc, però pesa, no?
Sí, esclar, et fa anar la ploma d'un lloc a l'altre, res, totes les barbes pelades,
sí.
I aleshores de la punta del canó, doncs, es feia una punteta determinada i allò se suca la tinta i et permet anar escrivint amb bastanta lleugeresa. Penseu també a nivell de la producció, diguem, de plomes i d'oques. En època medieval hi havia molts impostos, lloguers o de més moviment econòmic que es pagava tant amb diner com amb espècie. I una espècie molt habitual era que es pagués, doncs, amb gallines, amb pernils, si era un pagament anual. I molts monestirs cobraven en oques.
Uh-huh.
I la raó és per poder tenir plomes pròpies. Per poder tenir bolisbic a la canònica.
Clar.
O a molts llocs, com a la catedral de Barcelona, encara hi ha les oques que estan allà dintre. Què hi fan, aquelles oques?
Això, com ho relaciones amb les plomes de les que estem parlant?
Doncs que la mateixa canònica d'una catedral com la de Barcelona tenia la seva pròpia producció de plomes d'oca. Esclar, les plomes, les oques canvien de ploma un cop l'any. En el moment que van perdent les rèmiges, és qüestió d'anar-les arreplegant, però tenen una producció limitada, pobretes.
Perquè devien ser de curta durada, aquestes plomes, dim.
Home, una ploma amb un escrivà que es passi escrivint tot un dia, al llarg del dia ha gastat una ploma. Encara que anessin amb un estilet, anaven apurant, tornant a tallar, quan ja havia perdut una mica el deix, però potser l'allargaves un dia i mig, com a molt dos. Uh-huh.
Per tant, se'n necessitaven moltes.
Ara, imagineu-vos un escriptori com el que podria ser aquí, la canònica d'Urgell, tant a nivell de llibre com a nivell documental. Uh-huh. Aquí a Urgell, per exemple, la Cúria feia tots els processos notarials. Per tant, els notaris eren membres de la Cúria. Es passaven el dia escrivint quantes plomes es necessitaven. Uh-huh. Ara imagineu-vos també al voltant d'un monestir o d'una cúria hi havia tota una economia derivada del llibre i del document. Per tant, gent que criava ovelles, que tractava pergamins, que feia ganivets per tractar pergamins, gent que pagava amb oques, pagesos que criaven oques...
Quina riquesa que deu haver de documents arxivats en aquest pergamí i també escrits en aquestes plomes aquí, no només a nivell diocesà, sinó també en cases, en notaries, etc.
Hi ha moltes cases de pagès que conserven els seus documents i encara que el paper ja va aparèixer al segle XIII, ja es va començar a generalitzar, i el XIV, però els documents importants es van seguir fent en pergamí al segle XVI segur i fins al XVII. Per tant, quan una casa de pagès tenia un document, doncs un cap breu amb les seves propietats, uns capítols matrimonials, el document definitiu es redactava amb cal·ligrafia molt neta, amb pergamí. Uh-huh. I encara els conserven. Uh-huh. I això es conserva. El full sobre el qual ara tu mateix et veig que estàs escrivint,
sí,
aquest paper d'aquí 100 anys no haurà aguantat i s'haurà esgrogueït. Quants llibres esgrogueïts tenim,
sí,
a casa?
Sí, 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 sí.
I els pergamins, aquí mateix a l'Arxiu Diocesà, en tenim d'antiquíssims. No hi ha cap problema en què es conservin.
Laura, tenim el suport, que és el pergamí i la ploma. I la tinta.
Ah, la tinta. La tinta es feia amb un producte que segur que molts oients coneixeran, que és que els roures, i també altres arbres, però sobretot els roures, fan com una mena de boletes, que no són les aglans. És com una bola que l'arbre genera per protegir-se de determinats paràsits. Doncs aquestes boles, que tècnicament es diuen sacidis i tothom en diu macarulles o altres coses, abans es feien servir per jugar a caniques. I... sí. Doncs a dintre tenen com una polpa, que el reba, talles amb un ganivet, treus la polpa, i això doncs es pica amb un morter, es deixa macerar, i té uns tanins, un producte, diguem, químic, molt, molt fort, amb un color molt fort. També es pot fer amb altres coses. Tothom s'ha quedat amb els dits negres pelant una magrana.
Sí.
La magrana té tanins.
Sí, sí.
I on n'hi ha més és en els roures. Per tant, també ens hem d'imaginar tota una colla de pagesos o pastors arreplegant macarulles pel terra per acabar venent-les a la cúria perquè en faci tinta.
Sí, sí.
Que llavors es barreja amb goma aràbiga, que és, diguem, la goma de les acàcies, i vidriol, que és sulfat fèrric. I llavors es feien aquests tres productes perquè s'impregnés bé en el pergamí, perquè tingués més estabilitat. Uh-huh. I a vegades també s'allargava amb una miqueta de vi, que no era allò molt...
vinegre, no?
Amb vinegre, exacte. Sí, sí, era per anar allargant la tinta i així la feien arrossegar una miqueta més. Però vaja, la tinta aquesta feta amb sacidis de roure encara avui dia és la que es fa servir per escriure documents importants. L'original del Tractat de Maastricht està escrit sobre paper, això sí, amb ploma, i amb tinta feta amb macarulles de roure. Uh-huh. Que Déu-n'hi-do.
Quina curiositat, una servidora no en tenia ni idea d'això, òbviament. Doncs, Laura, ho hem de deixar aquí, com sempre, amb tu el temps se'ns fa curtíssim i no...
Bueno, aquí hem donat un tast nostre suport cultural.
Hauràs de tornar a venir un altre dia al nostre programa.
Encantada.
Gràcies per haver vingut, Laura de Castellet, historiadora medievalista, i per haver-nos parlat també dels manuscrits, de la tinta, dels pergamins, etcètera, etcètera.
Moltes gràcies.
I de les plomes d'oca.
I tant.
Gràcies.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja apropant-nos al final del programa, doncs ens toca de tractar
la secció Preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, l'Església, la vida cristiana en general. Tenim sempre un convidat que ens dona respostes a aquestes preguntes que, ben segur, més d'un de nosaltres ens fem. Avui doncs, ens acompanya, com tantes altres vegades, mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia i delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de la nostra diòcesi d'Urgell. El saludem. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies de debò per ser de nou aquí amb nosaltres.
Maria, ja ho saps, a la disposició per fer el bé a tu que puguem.
Gràcies. Ens fa molt de bé tot el que ens explica. La pregunta que tenim avui per a vostè és: què és una cripta?
Una cripta?
Sí.
Clar, una cripta és un lloc amagat, no? És un lloc com una gruta, com una galeria subterrània, com una cova, no? Podríem dir, penso que ve de críptic, és una paraula grega, que ve críptic, que vol dir això, vol dir amagat, vol dir a sota. Home, hi ha moltes criptes que molts dels oients segurament quan han visitat, els que van a Roma sempre visiten les criptes vaticanes, on hi estan enterrats els papes de Roma, els papes de l'Església. A Barcelona, per exemple, la catedral de Barcelona té la cripta de Santa Eulàlia, que hi ha molta devoció. Després, nosaltres, a la nostra catedral, tenim la cripta dels màrtirs, on hi han enterrats doncs, els sacerdots màrtirs i on també hi han enterrats els bisbes diocesans. Aquestes criptes, doncs, la gent els agrada visitar-les, quan normalment a totes les catedrals n'hi ha de criptes, no? De vegades estan obertes, de vegades estan tancades, segons, però la gent els agrada visitar aquests subterranis, aquestes criptes, i saber què hi ha allà sota. De vegades hi ha sepultures de gent famosa, de gent important, depèn del lloc, no? Hi ha llocs que inclús a les criptes s'hi celebra Eucaristia, s'hi celebra missa. A vegades hi ha un altar per poder celebrar aquesta Eucaristia. A les catedrals sempre sol haver-hi criptes de sepulcrals dels bisbes i bueno, això és una cripta, no? Poder tenir un lloc subterrani on guardar-hi doncs, aquestes peces o aquestes persones o aquests màrtirs o aquestes relíquies que cada comunitat, cada diòcesi té.
Molt bé. Doncs agraïdíssims novament per aquesta presència seva al programa, instruint-nos, formant-nos en temes de litúrgia i en temes relacionats amb la vida eclesial. Li agraïm moltíssim, mossèn Xavier Parés.
Molt doctor, bé, molt bona nit una altra vegada.
Doctor en litúrgia i, sobretot, també delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de la nostra diòcesi d'Urgell. Doncs això, bona nit. Gràcies.
Bona nit.
I ja anem per les dades d'agenda per anar acabant el programa. Aquest dijous, dia 28, a la Casa del Bisbat, a la Seu d'Urgell, reunió de la delegació de la família a 5:45 de la tarda. Aquest divendres, dia 29, inauguració del Festival de Música Antiga dels Pirineus, FEMAP, a la Catedral de la Seu d'Urgell, a càrrec de l'Escolania de Montserrat i la Capella de Música de Montserrat, a les 9 de la nit. I dissabte vinent, dia 30, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, la Càtedra de Pensament Cristià, que té com a tema d'aprofundiment la saviesa d'escoltar-se, el diàleg entre cosmovisions, amb la intervenció del doctor Joan Andreu Rocha, degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social, Pere Tarrés, amb el doctor Jaume Flaquer, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i amb el doctor Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i professor de la Universitat Ramon Llull. L'acte serà presidit per l'arquebisbe Joan Enric Vives i s'iniciarà a 11:15 del matí fins a les 6 de la tarda. Tindrà lloc al Centre Cultural de Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat. De debò que ha estat un plaer estar amb vostès. Si ho desitgen, us esperem diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions cordials de l'Àlex Alcina a la tècnica i de Maria Marín, qui els ha parlat. Que passin una bona setmana. Adéu-siau.